Duros a quatre pessetes.
Deixeu-me que parlem ara mateix del Consejo General de l'Advocacia Espanyola, i és que el 22 de març s'ha celebrat un ple d'aquest òrgan que ha renovat parcialment els càrrecs directius de la institució. S'han nomenat nous vicepresidents, els degans de Madrid i Lugo, i la Maria Pastor ha estat anomenada vicesecretària d'aquest Consejo General de l'Advocacia Espanyola. I ara tenim en línia Maria Pastor. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta'm, felicitats.
Gràcies, moltes gràcies.
Per aquest nomenament que converteix a la Maria Pastor en una de les persones clau de l'advocacia catalana. Explica'ns què és i quines funcions té aquest Consejo General de l'Advocacia Espanyola.
Val, faig un matís primer de tot.
Sí.
Han estat, perquè t'has sentit, Lugo, i és vicepresidenta, ha estat escollida la Lourdes Carballo, que és de Vigo. Vigo. És una gallega, però és de Vigo, no de Lugo.
Perfecte.
Llavors, fet aquest matís, doncs, bé, jo considero que la importància d'aquest càrrec no ve per la Maria Pastor, sinó per la Maria Pastor de Gana de Mataró. Vull posar en aquest context la importància, no?, del meu col·legi i de cas en aquest nomenament, perquè jo si estic nomenada és precisament per ser de Gana de Mataró, a dins d'una institució com és el Consejo General de l'Advocacia Espanyola, que el que fa és representar tota l'advocacia de tota Espanya.
Uh-huh.
I d'aquí la importància. Sí.
Uh-huh. De fet, has destacat tu personalment, Maria, com un referent en la lluita contra el fenomen de l'ocupació. Creus que això ha pogut influir notablement en el teu nomenament?
Bé, la nostra lluita des de Mataró i des de l'advocacia catalana també ha sigut des de l'advocacia espanyola en quant a l'ocupació delinqüencial.
Sí.
És cert que hem fet unes propostes legislatives des d'aquest àmbit. Amb aquestes ens vam anar a Brussel·les, com sabeu, en un moment donat a defensar-les, i el que fa el Consejo és precisament això, intentar influenciar des del punt de vista institucional en els grans projectes de modificació de les lleis, una de les quals podria ser aquesta de l'ocupació il·legal. Que el nomenament vingui per aquesta circumstància, bé, jo crec que és per moltes més que no es veuen, no? Nosaltres des de el Consejo General de l'Advocacia Espanyola, i vull també que això quedi clar, nosaltres som societat civil, no? Intentem ser un lobby, però el que fem és moltíssimes més coses que no només els projectes de llei. I el que fem és això, representar a tots els col·legis, que són 83 a tot Espanya.
Mm-hmm.
Això és molt desconegut per la ciutadania, però són 83 col·legis de l'advocacia, sí. I el que intentem és vetllar pel prestigi de la professió, però també per la defensa dels drets fonamentals dels ciutadans en tots els seus aspectes, també en aquesta de l'ocupació delinqüencial.
Mm-hmm. Parlaves del prestigi de la professió, que és un tema important, però és innegable que la justícia està molt qüestionada. Quina relació tindria el Consejo General de l'Advocacia Espanyola amb el Consejo General del Poder Judicial?
Bé, bueno, com ja sap tothom, aquesta és una crisi institucional molt patent, no? molt palesa. No? Ara mateix el poder judicial és un dels tres poders de l'Estat i, a més, és un òrgan constitucional. S'ha de renovar cada 5 anys i portem molt de retard. El Consejo, el que intenta precisament avui, hi ha una convocatòria, una taula rodona aquesta tarda.
Mm.
És curiós que em preguntis això, perquè precisament el Consejo General de l'Advocacia aquesta tarda fa una taula rodona amb els exministres de Justícia, Joan Carles Campo i Rafael Català, a la pròpia seu del Consejo, juntament amb la nostra presidenta, que és la Victoria Ortega, per tractar precisament de quines opcions hi ha de sortida d'aquest laberint de la renovació, i també perquè no es pot aplaçar, no?, aquest bloqueig que paralitza a la justícia. Ha de tenir en compte el ciutadà que això li afecta el dia a dia de la justícia, no? El Consejo General del Poder Judicial gestiona el dia a dia de la justícia. Nomena els jutges, bueno, pues també és una opinió pública per projectes de llei, a part de la seva competència disciplinària i d'inspecció dels jutjats, però que afecta els ciutadans perquè no es millora la justícia, no es modernitza, no? Sí. Si el Consejo no està degudament pues, actualitzat i es nomenen els jutges perquè decideixin les sentències que tots els ciutadans de peu estan esperant. Hem de tenir en compte que hi ha moltes vacants de jutges, no?, per falta de nomenament.
Mm-hmm. Clar, potser hi ha gent que pensa que això és un conflicte d'altes esferes, però no, realment afecta el dia a dia de la gent de carrer, vaja.
Del dia a dia, sí. Pensem que si hi ha vacants, hi ha retrasos també en el dictat de sentències, no? Mm-hmm. Sobretot a temes de Tribunal Suprem. I sí, pensem que el Consejo General del Poder, del Poder Judicial nomena pues tant i a més de forma discrecional tant a jutges o magistrats del Tribunal Suprem com de l'Audiència Nacional, el Tribunal Superior de Justícia o l'Audiència Provincial. Mm-hmm. Vull dir que i tant que afecta el dia a dia de cada ciutadà.
Abans deies que 83 col·legis de tot Espanya conviviu amb degans arreu de tot el país. Com està la justícia catalana? Està millor, està pitjor que la de la resta d'Espanya?
Bé, quan parlem de justícia, parlem de falta de pressupost. La justícia sempre és la germana pobra dels ministeris. Això a nivell, ho dic així perquè així ho considerem tots els col·legis, a nivell tant ministerial de tot l'Estat com també a nivell autonòmic. I ho hem de dir, els hi sonarà també als ciutadans les mobilitzacions que s'ha fet en relació al torn d'ofici, molt mal pagat, amb la qual i tant que és la germana pobra de la justícia en totes les esferes, tant autonòmiques com estatal.
I aquí a Catalunya no estan les coses com per tirar coets, oi?
És que ens passa sempre el mateix, que anem a cop electoral. És a dir, depenem sempre, nosaltres no som polítics, però depenem de la política i depenem de quina gestió es fa dels pressupostos. Tenim uns pressupostos no aprovats, ara tenim eleccions, falta estabilitat. La falta d'estabilitat política a nosaltres ens afecta directament, perquè la falta d'estabilitat política, com a tot ciutadà, té a veure amb els pressupostos i això afecta directament a la justícia.
Uh-huh. En quin moment viu l'advocacia ara mateix, a la teva opinió, Maria? Els nostres advocats tenen un bon nivell? Estem els ciutadans, les empreses, ben representats, ben defensats?
Nosaltres tenim una fita, ja no dic fita, sinó una formació constant amb els nostres les esferes, inclús les més especialitzades, com és estrangeria, violència de gènere, menors, i fem als col·legis un esforç en formació. De fet, les estadístiques que se'ls fa als ciutadans precisament reflecteixen això, que hi ha una gran satisfacció des del punt de vista de la defensa, no tant així de la justícia, de la que en formem part, evident, però sí de la defensa, de la part de l'advocacia. Per tant, els ciutadans acostumen a estar molt contents d'aquesta defensa.
Mm-hmm. És a dir, que estem en bones mans en tots els litigis que hi pot haver.
Sí.
Tant a nivell particular com empresarial. I per últim, et volia preguntar, quins reptes tens per endavant? Parlaves de que estabilitat política n'hi ha poca, estem immersos en un cicle electoral que sembla etern, però mirant el que queda d'any, el 2025, quins són els reptes que t'has proposat?
Bé, des de... Nosaltres tenim diversos reptes, perquè, clar, tenim la representativitat tant del nostre col·legi particular, que en el meu cas és l'advocacia de Mataró, com també l'advocacia catalana, que és la part econòmica, la part autonòmica del Consell de Col·legis d'Advocacia, com també ara la part estatal, no? Des de les diferents vessants, doncs les opcions o les fites coincideixen a vegades, que són la formació i la digitalització de la justícia. Se'ns ve a sobre una gran almenys si els hi posen pressupost per endavant, això està clar, però una gran renovació a nivell tant de digital com organitzativa i de la justícia, i bé, aquest serà el nostre repte, de tots els col·legis de l'advocacia, no només de Mataró, sinó de tota Espanya.
Doncs espero que hagin pres nota els polítics que ens escolten, perquè la Maria Pastor ho ha dit molt clar en diverses ocasions d'aquesta entrevista. Sisplau, doni'ns pressupost per poder millorar i poder fer coses. Maria Pastor, degana del Col·legi d'Advocats de Mataró, també anomenada vicesecretària del Consejo General de l'Abogacia Espanyola, moltíssimes gràcies per estar als micròfons del Duros a 4 Pessetes.
Moltes gràcies a vosaltres.